Molt bon dia, dilluns 28 de maig, passant ara mateix 8 minuts de les 11 del matí i comencem una nova edició de la Conca al Dia, aquest magazín diari de l'Espluga FM Ràdio, avui per mirar el cap de setmana i explicar què ha passat a la nostra comarca.
La Conca al Dia, el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio.
Molt bon dia de nou, salutacions en directe des de l'estudi de l'Espluga FM Ràdio. Comencem una nova edició d'aquest programa, és la Conca al Dia, en coproducció amb la xarxa de comunicació local, i la cita és la següent, doncs conèixer l'actualitat de la jornada i alhora també les iniciatives del territori, les veus dels protagonistes de cada dia en la nostra comarca. I els dilluns, habitualment, el que fem és mirar encara enrere, el cap de setmana, per explicar doncs les principals cites culturals, socials i també esportives d'aquests dies a la Conca de Barberà. I avui ho farem també fins les 12 del matí aquí a l'Espluga FM Ràdio. Ens escolteu a través del 107.4 FM i també a esplugafmradio.cat. Des d'allà on sigui, benvinguts.
Tot el que passa al teu voltant ho trobaràs a la Conca al Dia.
Minuts de les 11 del matí, ara mateix 18 graus a l'Espluga de Francolí, cel ennuvolat. Continuem en aquesta tònica i una setmana en la que s'esperen també altra vegada pluges. Tot seguit coneixerem també la previsió meteorològica, però a més aquesta jornada de 28 de maig es celebra el Dia Nacional de la Nutrició, una jornada que impulsa la Federació, en aquest cas, de la Societat de Nutrició, Alimentació i Dietètica, i per, en el dia d'avui, doncs, ensenyar a menjar correctament a tothom amb aquests consells nutricionals. Dia 28 de maig, que nosaltres en aquesta sintonia hi posarem diversos titulars. Tot seguit, per exemple, parlant de l'entrega de premis del certamen literari, però a més també voldrem conèixer algunes de les propostes culturals d'aquest cap de setmana. N'hi ha hagut de diverses, podríem dir, repartides en el territori. A Vimbodí i Poblet, el concurs de pintura Potau Camp de Sunyer, de pintura ràpida, també a l'Espluga de Francolí, dos itineraris que hem descobert aquesta setmana, el de l'Alzinar de la Pena per part del Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet i l'altre, el Camí de les Aigües. Tot plegat, ho posarem sobre la taula per conèixer això, l'actualitat, què ha passat i també què ens en diuen els protagonistes d'aquestes iniciatives.
De dilluns a divendres, a les 11 del matí, La Conca al Dia, el magazín d'actualitat i entrevistes de la Conca de Barberà.
Bé, i no esperem més. Al llarg d'aquesta horeta també hi posarem instants musicals, repàs de l'agenda cultural, la previsió meteorològica i els titulars de la premsa generalista en aquest dilluns 28 de maig. Ara hi posem els nostres titulars. El casal de l'Espluga lliura els premis del certamen literari en l'edició més participativa.
L'Espluga FM Ràdio, informatius.
Música. Dilluns 28 de maig comencem repassant els titulars d'aquesta jornada, que comencem amb el certamen literari del Casal de l'Espluga de Francolí en la seva 41a edició i que ha estat de les més participatives de la història. Aquest diumenge en el Teatre Folk i Torres del Casalet es va fer acte d'entrega de tots aquests reconeixements pels treballs de la Conca de Barberà, tant doncs, de recerca com literaris, i en una edició, dèiem, participativa, amb més de 360 treballs participats. Avui en parlarem, per tant, dels reconeixements i també d'aquesta entrega dels premis d'aquest diumenge, però també tenim altres cites culturals destacades, com per exemple el concurs de pintura ràpida Putau Camp de Sunyer de Vimbodí i Poblet, que també ha estat el més participatiu dels tres que s'han celebrat. En aquesta tercera edició ha congregat una quarantena de persones, el que suposa haver duplicat la participació respecte a l'edició de l'any passat. També parlarem avui de la festa de la Santíssima Trinitat de l'Espluga de Francolí, de la Germandat, que en aquest cas diumenge, coincidint amb Santa Trinitat, van celebrar aquesta jornada de festa tradicional i també homenatge en els primers fundadors i la missa solemne. Tot seguit en parlem. Alhora, dos itineraris, dèiem, el Camí de les Aigües, que s'ha convertit aquest diumenge en la ruta literària promoguda per Òmnium Cultural a partir d'aquesta novel·la de l'escriptora montblanquina Carme Martí, i de l'altra, el Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet estrenava aquest diumenge l'itinerari per l'alzinar de la Pena, coincidint amb el Dia Internacional Europeu, volíem dir, dels Parcs Naturals, que va ser dijous, i amb l'inici també de la Setmana de la Natura, que celebra aquests dies, van estrenar aquest nou itinerari. I també en la jornada d'avui, a punt esportiu, perquè el Montblanc sí ha certificat el primer equip de futbol de la capital de la Conca a la promoció d'ascens. Jugarà en aquesta eliminatòria dos partits per decidir si l'any vinent jugué o no a segona catalana. Són els titulars d'aquesta jornada. També en crònica esportiva parlarem d'altres mèrits esportius a la Conca de Barberà aquest cap de setmana, però ara el que fem és començar i repassar ja algunes d'aquestes notícies en un format més ampliat. Bé, doncs comencem repassant aquest acte de lliurament dels premis del Casal de l'Espluga de Francolí en aquesta 41a edició del certamen literari. L'entrega de premis es va celebrar ahir diumenge a partir de les 6 de la tarda en el Teatre del Casalet de l'Espluga de Francolí, ple doncs, en totes les localitats per assistir en aquesta entrega de premis en l'edició del certamen literari, la més participativa dels darrers anys, amb 361 treballs que han participat en aquest certamen literari que impulsa el Casal de l'Espluga de Francolí. Per tant, d'entrada, des de l'organització se'n va destacar això, la alta participació, però també la qualitat remarcable, deien, dels treballs, com així havia valorat el jurat d'aquest certamen literari. Pel que fa als reconeixements, enguany s'estrenaven els premis juvenils que atorgava l'Ajuntament de l'Espluga, i això ha suposat també així una ampliació, que hi hagi participat molta més gent, per tant, que aquesta participació del certamen literari hagi estat més alta. En qualsevol cas, pel que fa a la participació dels instituts, ha estat baixa pel que fa a l'Espluga de Francolí, sinó doncs, aquesta xifra més gran ha estat donada per la participació de la resta d'alumnat de la Conca de Barberà pel que fa en aquesta categoria dels premis juvenils dels instituts de la Conca de Barberà. A més, també en alguna d'aquestes categories, com per exemple els treballs de recerca de batxillerat, també es va canviar la modalitat en el sentit que enguany hi podien participar tots els treballs que haguessin fet l'alumnat que viu o cursa els seus estudis a la Conca de Barberà. Recordem que en altres edicions havien d'estar específicament tractats en el seu contingut al voltant de l'Espluga o de la Conca de Barberà. Per tant, amb aquests canvis de les categories dels premis es va assolir així una participació més alta, dèiem, en aquesta nova edició. Repassem ara d'entrada ja a la relació dels guanyadors i guanyadores premiats d'aquest certamen literari en les sis categories que en aquesta nova edició es van aplicar per reconèixer així els treballs doncs, literaris, però també de recerca i d'assaig o poesia de, el, podríem dir, els autors de la Conca de Barberà. I comencem repassant els premis d'aquest certamen literari en la seva 41a edició perquè fa el Premi de Narrativa o Assaig al Francolí, que arribava enguany a la seva 39a edició, va ser per Laia Torres amb el títol Fàstic, aquest assaig que va rebre el primer premi d'aquesta tipologia, d'aquesta categoria del certamen literari pel que fa a assaig. La 37a edició del Premi de Poesia mossèn Ramon Muntanyola va tenir dos guanyadors. En aquest cas es va repartir el premi entre José Luis García amb La cançó de l'oblit i també Miquel Reverter amb El poeta es disposa. Aquests dos poemes es van endur al premi, per tant, repartit de poesia del certamen literari. Pel que fa en aquesta categoria de premis juvenils Ajuntament de l'Espluga, el primer cicle d'ESO, doncs es van repartir tres premis. El primer va ser per Andreu Domingo amb La plaça ideal, el segon per Berta Canela, Soc una nena i què, i el tercer premi d'aquest primer cicle d'ESO va ser per Núria Besantes amb el títol Talent. Els premis juvenils, pel que fa al segon cicle d'ESO, doncs el primer premi se'l va endur Irene Rodríguez amb el títol Personatges quotidians. El segon premi, sota el títol Efímer, va ser per Alicia Grano de Oro. I el tercer premi va ser per Júlia Fabregat amb Microcontes. I passem ja als premis juvenils Ajuntament de l'Espluga de Francolí, però en la categoria de batxillerat, que van premiar en primer lloc a Eva Panero amb L'hora de dormir. El segon premi va ser per Duna Canals amb Índia i el tercer per Júlia Moyà amb Capes d'Història. I els premis juvenils de l'Ajuntament de l'Espluga pel que fa als treballs de recerca, doncs el primer premi va ser per Mar Minguella amb el treball El fil vermell. Aigua o H2O va ser el segon premi en aquesta anàlisi d'aigües de la Conca que va rebre Anna Hernans. I el tercer premi d'aquests treballs de recerca de batxillerat i cicles formatius va ser per Judit Forns amb el títol Què els hi passa a les oliveres de la Conca de Barberà. Doncs van ser aquests tres els guanyadors, de fet les guanyadores d'aquests reconeixements dels treballs de recerca pel que fa a batxillerat i cicles formatius. I els premis juvenils tancaven amb el Premi Especial en Grup que es van endur els alumnes de primer d'ESO de l'Institut Joan Amigó de l'Espluga de Francolí amb el títol Explorem l'Espluga. I passem ja a parlar de la quarta edició del Premi Final de Grau o Màster Eusebi Majors, que en aquest cas rebia el treball, el programa pilot de la sèrie Un tros del camp, que van recollir doncs, Jordi Robert i un servidor, Gerard Bosch. La 24a edició del Premi Vida Rural d'Etnogràfica Espluguina i Comarcal va estar desert, no s'hi va presentar cap treball i això doncs, ja han pogut conèixer que de cara a l'any vinent aquest reconeixement es remodelarà i per tant se li donarà una altra dimensió per poder incloure més participació perquè de fet també en els darrers anys havia estat molt minsa i enguany doncs, aquesta és l'exemple doncs, que ha estat deserta. Passem ja a parlar dels Premis Infantils Ferro Vell. Dels infants nascuts entre el 2006 i el 2007 es van repartir, en aquest cas, podem dir, tres premis. Ivet Casals en rebia el primer, amb La maledicció dels còmics. Sofia Beatriz, Soc un, era el premi que recollia, empatat també amb la tercera doncs, reconeguda en aquests Premis Infantils Ferro Vell, que va ser Adriana Trullols amb el títol Qui són els meus pares? I passem a parlar ja dels infants nascuts entre el 2008 i el 2009 i parlem del primer premi per El telescopi, un treball de Ewen de Cacrey. També el segon premi a la recerca de la música és el títol del treball de Bruna Ribé i el relat L'ensurt de la Xènia va aconseguir el tercer premi de Xènia Carla Oprea. Parlem ja dels infants nascuts del 2010 al 2011. El primer premi va ser per Max Gil amb El noi que no sabia plorar. El segon premi per Caral Franquès amb El lladre de la por. I el relat El drac d'or de Ian Gili es va emportar el tercer premi. I parlem ja dels treballs en grup infantils, del Ferro Vell, dels infants nascuts entre el 2006 i el 2007 va ser pel treball dels alumnes de 6è de l'Escola Badruna, Mare de Déu del Carme, amb el títol L'Ideal. Pel que fa als nascuts entre el 2008 i el 2009, doncs va estar desert aquest premi i sí que hi va haver reconeixement pels nascuts entre el 2010 i 2011, estem parlant de grups, i va ser pels alumnes de primer de l'Escola Martí Poc amb el títol El somni de làmina. I parlem ja dels diplomes als diversos centres que també doncs, van rebre alguns dels professors de les escoles de la Conca. De fet, els representants van ser de els centres van pujar en el final de l'acte per rebre aquests reconeixements. A més, també parlem d'altres doncs, fets d'aquesta edició del certamen. Dèiem la remodelació d'aquest premi pel que fa a l'etnografia que atorgui el Museu de la Vida Rural. L'any que ve se li donarà una nova dimensió per incloure així més participants, però també s'ampliaran els premis dels infants per, de cara a l'any vinent, doncs, fer una categoria per cada curs, no doncs, només com en els darrers anys, sinó per cursos, per així poder valorar més justament els relats per l'edat de cada participant. I bé, aquesta informació que us ampliem a espluga.fmradio.cat i podreu trobar la relació dels premiats, com també la galeria d'imatges de totes les persones que van recollir un reconeixement en aquests premis del certamen literari que enguany va arribar a la seva 31a edició. La Germandat de la Santíssima Trinitat de l'Espluga de Francolí va celebrar ahir el seu aniversari, coincidint amb Santa Trinitat. Es va arribar així als seus 141 anys de vida d'aquesta entitat, la més antiga del municipi, que ahir va celebrar amb la tradicional jornada de celebració al voltant doncs, d'aquesta Santa Trinitat, amb actes a l'Espluga de Francolí, però sobretot a l'ermita de la Santíssima Trinitat. La jornada va començar a l'antic hospital de l'Espluga de Francolí amb l'ofrena floral als primers fundadors d'aquesta entitat del municipi, ara farà 141 anys. Després va continuar tota l'activitat ja a l'ermita de la Santíssima Trinitat, primer amb la ballada dels gegants, després amb el... Bé, abans de la ballada ens deixàvem comentar la missa solemne, així doncs en honor a Santa Trinitat, i després sí, la ballada dels gegants i capgrossos de l'entitat. Després va continuar tot plegat amb el dinar popular en aquesta ermita de la Santíssima Trinitat i on va acabar la jornada festiva amb el concert de música catalana i també la ballada de sardanes.
De dilluns a divendres, a les 11 del matí, La Conca al dia. El magazín d'actualitat i entrevistes de la Conca de Barberà.
Bé, abans d'arribar a dos quarts, també un darrer apunt de l'actualitat, però dèiem, en tenim més i que, per tant, ampliarem en la segona part del programa, però en qualsevol cas també volem parlar de la celebració del Dia Europeu dels Parcs Naturals. Va ser dijous, però, per exemple, en el Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet, la proposta va arribar aquest diumenge, també coincidint amb la Setmana de la Natura, que va començar dissabte i s'allargué fins aquest cap de setmana. Bé, la iniciativa per celebrar-ho va ser la recuperació d'aquest itinerari a l'Alzinar de la Pena, un recorregut que es va fer al llarg del matí i que així va poder recuperar aquest traçat que l'any 1980 la secció excursionista Francolí doncs, va publicar en la seva guia i que d'aquesta manera enguany doncs, es va voler recuperar aquest itinerari per l'Alzinar de la Pena. Va ser una proposta en què hi van participar una vintena de persones, així descoberta altra vegada d'aquest recorregut pel paratge natural d'interès nacional de Poblet, una de les activitats d'aquesta Setmana de la Natura, però no l'única, perquè la setmana vinent hi haurà una activitat també de ioga en el paratge. La coneixerem al llarg d'aquesta setmana, en parlarem amb els responsables del Penin de Poblet per saber doncs, com acabaran aquesta Setmana de la Natura i també el Dia Europeu dels Parcs Naturals. I abans d'arribar a dos quarts, com sempre fem, és moment de posar-hi la sintonia de la previsió meteorològica per connectar així i saber què ens esperen el dia d'avui i també al llarg d'aquesta setmana, perquè sembla que les pluges continuaran marcant doncs, el compàs d'aquests dies a la nostra comarca. Connectem, per tant, amb el Servei Meteorològic de Catalunya, previsió meteorològica que un dia més coneixem de la mà de Carme Farnell. Carme, molt bon dia, explica'ns.
Bon dia, comencem aquesta jornada i ho fem parlant d'un cel força tapat amb aquestes pluges que avui han de ser protagonistes i no només pluges, sinó xàfecs acompanyats de tempestes, també de pedra, sobretot petita, i de temperatures que en conjunt no han de ser massa altes i és que les temperatures han de quedar baixes perquè tindrem el cel força ennuvolat. Per tant, dia inestable que es mantindrà també de cara als propers dies, ens espera una setmana en conjunt força inestable amb aquests ruixats i amb temperatures que es mantindran a ratlla. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Perfecte, moltes gràcies una vegada més per aquesta informació. Arribem a dos quarts, una petita pausa de menys d'un minut i tornem amb la segona part de la Conca al Dia, aquí a l'Espluga FM Ràdio.
Espluga FM Ràdio? Recupera'ls a esplugafmradio.cat.
Hem estrenat una nova agenda cultural perquè coneguis tots els actes de la Conca en un sol clic. Consulta-la a esplugafmradio.cat.
Cada cop que facis servir l'aixeta, la rentadora o el rentaplats, recorda que l'aigua no és un recurs inexhaurible. És un bé escàs que cal protegir i estalviar.
Per això, si volem disposar d'aigua en el futur, és urgent que en fem un ús responsable i apliquem mesures d'estalvi. Per tenir aigua, tanca l'aixeta.
L'aigua no té preu. Estalviem-la.
Per a més informació, truca al Servei de Medi Ambient del Consell Comarcal de la Conca de Barberà al telèfon 977-86-1232 o consulta la nostra pàgina web mediambient.serviconca.org.
Bé, un minut de dos quarts de 12 d'aquest matí. Dilluns 28 de maig continuem a la Conca al Dia, encara per davant, doncs això, pràcticament mitja horeta de ràdio. Estem en directe des de l'estudi de l'Espluga FM Ràdio. I bé, continuem i encara per davant, per exemple, hem de parlar del concurs de pintura ràpida Potau Camp de Sunyer, també de la ruta literària Camí de les Aigües, aquesta proposta que promovia aquest diumenge a Òmnium Cultural a partir de la novel·la de Carme Martí. I també hi hem de posar dos apunts esportius, tot plegat això, al llarg d'aquests minuts que encara ens separen del punt horari de dos quarts. Però abans volem escoltar avui l'àlbum Ara som gegants. Segur que sabeu doncs, que es tracta de Joan Dausà i en seleccionem una de les cançons més reconegudes, com és La gran eufòria.
se'n va cridant a casa. Baixa, amor meu, baixa, amor meu, que ja ens tocava. Sorbo haver viscut la gran eufòria. Baixa, amor meu, baixa, amor meu, la vida és nostra. S'acaben les hores que mai no acaben, els dies que despertàvem, temptats de deixar-ho estar.
La música de Joan Dausà, que ens ha doncs, acompanyat al llarg d'aquests minuts aquí a l'Espluga FM Ràdio, i ara continuem i tornem a connectar amb l'actualitat. Ho fem per explicar-vos l'estrena d'aquesta ruta literària al Camí de les Aigües a partir de la novel·la de l'escriptora montblanquina Carme Martí i que Òmnium Cultural va proposar per la jornada d'aquest diumenge. Bé, ruta literària, per tant, que es va estrenar en la jornada d'ahir. El Camí de les Aigües és el nom que dona títol a la darrera novel·la de Carme Martí, l'escriptora montblanquina, i a més també és aquest recorregut que uneix l'Espluga amb el nucli de les Masies a la vora del monestir de Poblet. I en la jornada d'ahir el que es va fer és doncs, part d'aquest recorregut, tot doncs, seguint alguns dels punts que apareixen en aquesta història que transcorre doncs, al voltant dels temps de la Guerra Civil i la postguerra a la Conca de Barberà, en el seu pas, i així doncs, també va ser una jornada ahir per descobrir els escenaris d'aquesta història i que ara així va proposar Òmnium Cultural a partir d'aquesta ruta literària. Tot plegat va començar a 11:15 del matí al Museu de la Vida Rural, on doncs, s'hi van congregar la trentena de persones que van fer aquest recorregut. L'inici va desenvolupar-se a partir d'una projecció de fotografies històriques que la mateixa autora de la novel·la, Carme Martí, doncs, va comentar. De fet, ella va ser qui, al llarg de gairebé tot el transcurs d'aquesta ruta, doncs, va fer de guia i va explicar així alguns dels fragments de la novel·la. A més, dèiem, amb l'inici, amb aquestes fotografies històriques que permetien conèixer una miqueta més com era aquesta vida en aquest episodi, podríem dir, del segle XX, al voltant de la Guerra Civil, la postguerra, i per tant doncs, va començar així aquesta proposta literària. La ruta en si va començar a l'Espluga de Francolí, recorrent alguns dels punts del municipi, com per exemple el Passeig Canyelles, on es va fer parada en la Forja de Calviel, també el barri del Caputx i el de la Font Major o la Font Baixa van ser alguns dels punts d'interès en el nucli històric de la vila d'aquesta ruta literària. L'altra part va ser a Les Masies, en aquest nucli a la vora del monestir de Poblet, on es van viure escenaris importants tant de la novel·la com també de la història d'aquest segle XX, el comiat de les brigades internacionals a l'actual alberg Jaume I o bé l'antic hospital de sang situat on actualment hi ha l'hotel Monestir, i aquests punts es van doncs, visitar també Villengràcia, una forma, per tant, de descobrir aquests escenaris de la novel·la El camí de les aigües, però també de la Guerra Civil. De fet, la proposta va acabar també amb un dinar a l'Espluga de Francolí, en què hi van participar doncs, algunes de les persones que van fer aquesta ruta literària. Així ho valorava l'escriptora, l'autora de la novel·la i també ahir encarregada de fer de guia, Carme Martí, valorava així la ruta.
Molt contenta, jo crec que ha anat molt bé, perquè bueno, han parlat molt, han vist molts espais. Veure els espais del que has llegit i també del que no, perquè hi havia, bueno, hi havia gent que no havia llegit la novel·la, crec que ha sigut gratificant, no? I bueno, les impressions que estic rebent ara són de satisfacció i també les que no et diuen directament, no? Quan entres en un espai i dius, ostres, com és això, o l'altre, no? Molt, molt contenta.
Bé, aquesta era la valoració de Carme Martí, l'escriptora d'aquesta novel·la i també, dèiem, ahir encarregada de doncs fer aquesta de guia al llarg de la ruta. I també crítica, la que busquem ara en algunes de les persones participants. En aquest cas, crítica positiva.
Bé, doncs ha sigut una experiència molt xula, perquè jo penso que és una manera de fer literatura viva, no? Vull dir, poder compartir amb l'autora, poder visitar els espais emblemàtics que surten a la novel·la, això és un luxe. I això és, bueno, el que et fa agradar l'obra, no? El que t'hi fa endinsar més cap dins.
Bueno, ha sigut posar en tres dimensions el que havíem vist en dues. Jo també coneixia els espais, però clar, vull dir, coneixies només de veure'ls. Ara saber tota la història que hi ha al darrere, tota la vida que hi ha al darrere, doncs és el que t'acaba d'omplir, de donar-los vida.
De fet, algun dels paratges ja els coneixia. Per això m'ha agradat tant vindre a compartir-ho amb l'autora i amb altra gent que havia llegit la novel·la. Sí, sí, totalment.
Sí, hi ha espais, Villengràcia, guarda molt de testimoni, l'altre que hem vist el que havia sigut de l'Hospital de Sang, vull dir, t'ho imagines, ara és un hotel, però t'imagines l'espai, no? Perquè saps, el passadís, el lloc per on entraven, per qui sortien. Sí, sí, realment sí, s'hi posa imatges, imatges reals a les que ja t'havies fet prèviament. Tornaré a llegir-lo. Sí, segurament que està diferent, perquè vull dir, una lectura, una primera lectura, hi ha moltes coses que et queden de banda i molts detalls que no acabes de fixar-los. Ara vam revisitar tots els espais, vam sentir totes les explicacions, doncs és això, és donar-los una nova vida i una nova mirada.
Aquestes són algunes de les opinions de participants d'aquesta ruta literària del Camí de les Aigües i, per tant, tot plegat, la bona valoració i el fet d'haver tingut interès de moltes persones, les que hi van participar i d'altres que al final doncs, no s'hi van apuntar, fan creure a Carme Martí l'opció de repetir la proposta.
Potser sí, ens ho demanen més lectors, gent que no ha pogut venir avui, i bueno, crec que és interessant. Ara veient com ha anat, no? Crec que es pot repetir, i també hem d'afinar una mica el timing, perquè clar, es comencen moltes converses, tallar-les també és delicat, no? Però bueno, hem de vigilar més bé l'estona que estem a cada lloc.
Per tant, li haurem de seguir la pista en aquesta proposta, la ruta literària al voltant del Camí de les Aigües. Aquest diumenge, primera experiència i camí doncs, a recórrer també pel que fa a la iniciativa.
Tota l'actualitat de l'Espluga i la Conca al 107.4.
I més d'actualitat d'aquest cap de setmana, perquè dissabte una quarantena de persones van participar en el concurs de pintura ràpida de Vimbodí i Poblet, el concurs Poteu Camp de Sunyer, que enguany ha arribat a la seva tercera edició i ho ha fet amb aquest balanç positiu de participació, perquè de fet es va duplicar respecte als participants de l'any passat. Enguany també la dotació econòmica dels premis es va incrementar fins als 2.200 euros amb un nou premi per les obres que van referenciar la tradició vidriera. Per tant, gràcies a això i també a la consolidació del certamen podem veure-hi doncs, aquest augment de la participació. A més, el Premi Vila Vidriera també va propiciar que el Museu del Forn i Vidre de Vimbodí i Poblet hagi estat més concorregut. Al llarg de la jornada, de fet, va ser el punt en què es van concentrar més pintors i pintores. Parlem ja dels reconeixements, perquè el primer premi de 700 euros va ser per Albert Jiménez, de Caldes de Malavella. El segon premi va ser per Joan Josep Pérez, d'Esparreguera, amb 500 euros. I els 300 euros del tercer premi el va rebre Robert Martí, de Lleida. D'altra banda, pel que fa a aquest Premi Vila Vidriera, nou reconeixement va ser per Núria Riba, d'Igualada, que va aconseguir, sí, els 700 euros d'aquest nou guardó. I, a més, també el jurat va decidir concedir 3 accèssits gràcies a la qualitat i quantitat de les obres presentades, que, en aquest cas, aquests accèssits van anar a parar a Aida Mauri, de Mollà, Joan Vila Arimany, de Sant Quirze del Vallès, i Joan Josep Català, del Picat. En podeu trobar fotografies d'aquest certamen a esplugafmradio.cat i avui també reviurem converses com aquestes.
Em dic Núria Riba i vinc d'Igualada.
Molt bé, has escollit aquest lloc, el forn de vidre de Vimbodí Poblet. Quin és el motiu?
Mira, el motiu és perquè normalment quan vas a concursos de pintura ràpida doncs, et dediques a pintar doncs, un carrer o la vista general o coses més d'aquest estil. I poder fer un tema molt més diferent a el que estàs acostumat és un repte per tu i és molt interessant i per això he dit, vinga, va, ens arrisquem.
El repte de Núria Riba, la guanyadora d'aquest nou guardó Vila Vidriera, 700 euros per al seu treball al voltant del Museu i Forn de Vidre de Vimbodí i Poblet. Dèiem que avui reviurem converses, sí, perquè de fet van ser espais de l'inquiets d'aquest dissabte i els dilluns, com bé sabeu, doncs es remet al programa d'aquí un quart d'hora, al punt de les 12 del migdia, i reviurem aquestes converses. Per tant, també aprofundirem una miqueta més d'aquí una estoneta en aquest concurs de pintura ràpida Poteu Camp de Sunyer, d'alguna manera, doncs, en la perspectiva més personal i dels participants, com ho van viure i com treballaven les seves obres.
L'Espluga FM Ràdio, informatius.
Bé, i darrer quart d'hora del programa, ara el que hem de fer és obrir la part esportiva d'aquest repàs de l'actualitat i posem sintonia d'esports perquè tenim dues notícies importants d'aquesta setmana. Per tant, obrim la plana esportiva i hi posem dos titulars més. Primer titular d'esports pel Club Futbol Montblanc, que sí, jugarà el play-off d'ascens a la segona catalana després de certificar la segona posició aquest cap de setmana, aquest dissabte, guanyant davant del Banyeres en el darrer partit de la temporada de la Lliga i doncs amb un resultat de 2-1 certificaven la segona posició i de retruc també la participació en aquesta promoció d'ascens a la segona catalana. Un procés, aquest play-off, que arriba a Montblanc 15 anys després de la darrera promoció d'ascens, per tant, l'última vegada que van fer el pas de pujar en aquesta segona categoria, no, però, de la darrera vegada que van competir, perquè, de fet, no fa tants anys que el Club Futbol Montblanc competia llavors a la primera regional. En tot cas, ara el conjunt de la capital de la Conca de Barberà podrà disputar aquesta promoció d'ascens, dos partits, un d'anada i un de tornada, davant del segon classificat d'un altre dels grups de tercera catalana, que, per tant, doncs, hauran de disputar-se aquesta plaça a la segona amb el Club Futbol Montblanc. La crònica del partit és de TAC 12. Així es va viure en el municipal Josep Gomis aquest partit que va ser vital i així Montblanc va certificar el passi al play-off d'ascens.
Havia de guanyar per mantenir la segona plaça, la plaça de promoció d'ascens a segona catalana, i ho va fer. El Montblanc disputarà aquesta fase d'ascens anada i tornada contra un altre segon classificat de la tercera catalana. Per darrere apretava i amb força l'Atlètic Valls, que va fer la feina al camp de l'Alcallà, però que va quedar sense aquest premi de la promoció arran d'aquesta victòria del Montblanc. Assistia Becerra per Arnau Domínguez, que aconseguia l'1-0 davant el Banyeres al minut 36. S'avançava el conjunt de la capital de la Conca de Barberà per situar-se gairebé a mig pas d'aquest play-off d'ascens. I es repetirien els protagonistes. Ara és Becerra qui prova des de lluny el porter visitant Jordi Sánchez, que no atura en condicions aquesta pilota, i el refús que acaba una altra vegada a peus d'Arnau Domínguez, que al minut 40 aconseguia el 2-0. Arrencava la segona part i a la mateixa porteria ara era el Banyeres, qui reduïa diferències amb el gol de Roger Sotelino al minut 47. Un Banyeres que lluitava per evitar el descens, és a dir, que no arribava amb la feina feta al municipal de Montblanc i que tindria ocasions per fins i tot aconseguir aquesta igualada a dos. També les tindria el Montblanc per sentenciar. No arribaria el tercer, en qualsevol cas, el Montblanc, que disputarà aquesta darrera fase per plantar-se al curs vinent a la segona catalana.
Doncs bé, vam començar aquest projecte amb la Junta fa 4 mesos. L'equip està treballant moltíssim des del primer dia, entregat, tema entrenaments, molt de compromís, molt d'esforç. I res, el partit d'avui només era un premi a aquest esforç i a aquest treball. Bé, la possibilitat d'entrar al play-off era una il·lusió que teníem. En principi es quedava molt lluny, però a mesura que van avançant les jornades era una possibilitat real. I en aquesta última jornada, més que una possibilitat, ho teníem tot de cara. Tot i així, hem vist el partit d'avui, tot i posar-nos a favor amb el 2-0, intervenen molt els nervis, el gol al principi de la segona part ens ha jugat una mala passada a nivell de nervis, el resultat era curt, l'Atlètic ha guanyat 0-2, que en tenia prou amb un empat nostre amb aquest resultat, i bé, al final l'important era poder treure el partit, ho hem sabut fer, molt contents per poder jugar al play-off, que és un premi que ens enduem al treball que s'ha fet, i ja està.
Aquí escoltàvem en aquest darrer tram de la crònica era Albert Pérez, l'entrenador d'aquest primer equip del Club Futbol Montblanc, que ara, per tant, jugarà el play-off d'ascens. Haurem de seguir l'actualitat d'aquest equip de la Conca de Barberà per si certifiqui finalment l'ascens a la segona divisió catalana. I un altre titular d'esports, i és que dos triatletes de l'Espluga de Francolí han aconseguit la plaça per al Mundial de Triatló. Són Manel Álvarez i Miquel Àngel Gallego, que han obtingut la plaça pel Mundial de Championship a Samory, en Eslovàquia, després dels bons resultats d'aquest cap de setmana, aquest diumenge, el Half Challenge de Salou. El Championship es celebrarà el 2 de juny del 2019 a Eslovàquia, com dèiem, i és el campionat del món de challenge del triatló de mitja distància, al qual només hi tenen accés els atletes de tot el món que aconsegueixen quedar entre les 6 primeres posicions de les respectives categories. El campionat d'aquest diumenge, el Half Challenge Salou, és un triatló de mitja distància que consisteix en nedar 1,9 quilòmetres, també un sector de bici de 90 quilòmetres, i acaba amb la cursa de peu de 21 quilòmetres. Miquel Àngel va ser el segon del grup d'edat entre 30 i 34 anys, mentre que Manel Álvarez va ser el sisè classificat del grup de l'edat entre els 35 i 39. D'aquesta manera, aquests dos esportistes de la Conca de Barberà participaran en el Mundial del Triatló. Serà, però, el 2019 a Eslovàquia. I aquests són els titulars esportius de la jornada d'aquest cap de setmana. Per tant, també ja hem repassat la resta de l'actualitat de la Conca de Barberà i ara és moment d'obrir la finestra i ho fem en àmbit nacional per conèixer els titulars de la jornada d'avui de la premsa generalista.
Segon pas pel quiosc del matí, repàs de portades, cop d'ull a l'actualitat informativa que trobareu avui a les diferents edicions dels diaris que surten a la venda aquest matí. Hem explicat ja el contingut de la premsa local i comarcal, allò que per tant és protagonista al territori. Ens fixem ara en la premsa generalista. Diaris editats a Catalunya que repassem amb Taís Trujillo. Taís, molt bon dia.
Bon dia.
Aquí avui amb la moció de censura, el govern de Mariano Rajoy, l'anàlisi sobre la possibilitat que aquesta moció prosperi o no, la crisi política que es viu a Itàlia, i un cop vetada la candidatura de Giuseppe Conte com a arguments principals de totes les portades del matí. Arrenquem amb repàs del diari Ara, amb què exactament?
Sí, doncs obren edició titulant que el PSOE no negociarà la moció de censura. Diu que Pedro Sánchez no renuncia a governar un temps i es nega a convocar eleccions de seguida com vol Ciutadans. L'independentisme i el PNB apugen el preu del seu vot a favor de la moció de censura a Mariano Rajoy.
Aquest diari, l'Ara, també titula en portada l'entrevista que han fet el conseller i diputat de Junts per Catalunya, Jordi Turull.
Si diu que fan confiança al president Torra, que volen formar part de la solució i no del problema, i en pàgines interiors també llegim fer fora Rajoy amb els nostres vots estaria plenament justificat.
El periòdico obre també avui amb la moció de censura i titula el PSOE demana a Rivera no marejar amb les urnes.
Els socialistes avisen al líder de Ciutadans que no negociaran amb la moció de censura. També apunta que el PNB jutja precipitada la iniciativa de Pedro Sánchez.
El periòdico també ven en portada justament una altra entrevista, una entrevista que fan en aquest cas a Marta Pascal, coordinadora general del PDeCAT.
I cita una frase literal, el nostre vot és incompatible amb el de Ciutadans. Política a banda, el periòdico dedica el seu tema del dia a denunciar el preu exagerat dels lloguers d'habitacions. Diu que surten per un ull de la cara. A Barcelona, aquests preus desorbitats han alertat l'administració.
Tercera portada del matí, portada del diari La Vanguardia, encapça l'edició titulant que Itàlia s'encamina a una crisi política sense precedents.
El president veta un euroescèptic com a nou titular d'Economia. Conte, candidat a primer ministre de la Lliga i del moviment 5 estrelles, replica amb la seva dimissió. Diu que Itàlia podria tornar a celebrar eleccions a l'octubre.
De la crisi italiana a la crisi espanyola, La Vanguardia titula que la moció de censura esquerda el lideratge de Rajoy al Partit Popular. Ja n'hem parlat.
Sí, però sense deixar la política, La Vanguardia també titula que Iglesias i Montero obtenen el suport de les bases de Podem.
I tanquem aquest repàs a la premsa generalista amb el Punt Avui, titula L'economia no s'immuta.
Per explicar que una vintena de multinacionals anuncien inversions a Catalunya i qüestionen la influència del procés polític. I afegeix que Barcelona es confirma com a pol d'atracció de companyies tecnològiques i d'empreses emergents.
I del repàs dels titulars dels diaris en aquesta jornada de dilluns, ara hi posem la previsió d'actes per aquesta setmana a la Conca de Barberà.
L'agenda cultural.
Certament cultural, forès, poesia i música.
Aquest proper dissabte amb un programa farcit de grans propostes poètiques i musicals d'arreu dels països catalans.
Segona trobada intercultural, el Corcoveu.
Es tracta d'una festa on les diferents cultures que conviuen a Montblanc mostren part de les seves tradicions culturals i culinàries. A Montblanc, aquest proper dissabte, a partir de les 6 de la tarda, al claustre de Sant Francesc.
Cloenda de la 5a edició de Visions 5.1, amb el debat com comuniquem la solemneria del vi.
Aquest proper dissabte a les 7 del vespre a la Sala d'Escorts Catalanes al Centre Cultural Anselm Turmeda de Montblanc. Ferran Centelles, Anna Vicenç i Patricia Golfarix seran els darrers ponents del cicle.
Concert 10 anys sense pols de l'Orquestra Telepé.
Aquest proper dissabte a 8:45 del vespre al Celler Cooperatiu, l'Orquestra Simfònica Treu-li la pols al teu instrument oferirà un concert per commemorar el 10è aniversari de la formació musical.
Activitat del Penin, natura, ioga i ment.
Aquest proper diumenge de 4:45 de la tarda a 8:45 del vespre, a càrrec d'Adrià Cabestany de Ioga en Sant.
Exposició de Bast Bowl, quan la natura es revela, una exposició sobre els refugiats climàtics.
Al Museu de la Vida Rural de l'Espluga fins al 30 de juny.
Thank you.
Tot el que passa al teu voltant ho trobaràs a la Conca al Dia.
M'agradaria ser el tronc d'un gran desmai, sensual i plorós, que visqués davant del porxo de casa teva com una selva urbana de petons en conserva.
I amb Roger Mas acabem aquesta edició de dilluns del 28 de maig. És la Conca al Dia i tornarem demà a les 11 del matí. L'actualitat segueix a esplugafmradio.cat i també a l'informatiu diari a les 3 i a les 7 del vespre. Que passeu un bon dilluns i que comenceu aquesta setmana amb bon peu. Ens anem retrobant cada dia aquí a l'Espluga FM Ràdio.
Quan m'ignores telefònicament, m'agradaria ser el tronc d'un gran desmai, sensual i plorós, que visqués davant del porxo de casa teva com una selva urbana de petons en concert.